Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són 6 els minuts que passen de les 10 i seguim, entomem aquesta segona hora. Dimarts que ve, 25 de maig, l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, a l'Enològica, obre la preinscripció per al cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistència turística, especialitat en enoturisme, una especialització única, ara com ara, a tot el país. D'aquests estudis i del sector enoturístic en parlem amb Gerard Domingo, coordinador pedagògic de l'Institut d'FP i tutor dels pràcticums. Gerard, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ben tornat.
Merci.
L'especialitat en enoturisme del cicle formatiu de grau superior de guia turístic que impartiu només es pot cursar a Vilafranca, ara com ara?
Això mateix. Hem estat treballant amb l'Institut de Qualificacions Professionals la proposta d'adaptar el contingut del cicle formatiu a una realitat sectorial com és l'enoturisme, no? Que forma part d'un sector més ampli que és el turisme, però sí que és cert, doncs, que l'enoturisme té la seva pròpia estructura i els seus propis agents i segurament hi ha tot un seguit de contingut que forma part del coneixement del professional del sector enoturístic que ha de tenir, no? Llavors, amb aquests arguments i amb una realitat que ve recolzada per el que està passant en el sector, hem pogut doncs, construir un contingut que se'ns ha sigut aprovat i que ara mateix doncs, fa que siguem l'únic centre de tot el país que tinguem aquesta especialitat.
I seguireu sent els únics o pot ser que sorgeixin ofertes que facin la competència?
Clar, en el moment que hi ha una especialitat aprovada, algun altre centre, argumentant-ho, evidentment, no? Perquè no tindria cap mena de sentit, doncs, no sé, no? Que la Seu d'Urgell, si estiguessin fent aquest cicle formatiu, doncs demanessin aquesta especialització, però sí que és cert doncs, que un cop aprovada, doncs, els altres centres que estiguin en territoris vinícoles, si ho creuen oportú, doncs, també podrien sol·licitar-la.
Quantes promocions porteu?
Doncs mira, ara estem amb la tercera, enguany amb aquesta preinscripció començarem la quarta.
Hi ha interès per aquest curs vinent? Resumint, acabeu de fer un parell de jornades de portes obertes, la darrera aquest cap de setmana, heu detectat interès, hi ha ganes?
Molt. Estan passant moltes coses en el sector. Ara mateix estem percebent que està molt viu, que està molt bulliciós i que d'alguna manera estan començant a recollir fruits de molta feina, no?, que hi ha hagut darrere en el sector dels professionals i de les empreses del sector. I això, d'alguna manera, també s'està materialitzant en l'interès que s'està generant, no? A les jornades de portes obertes, com comentaves, hem tingut dues dates, hem tingut una participació elevada en el context en el que estem. Les consultes ens van fluir, no?, de forma constant i anem atenent diferents persones doncs, que ja venen amb la decisió presa de que volen cursar aquests estudis i moltes vegades venen ja prescrits d'altres persones que ens coneixen o d'altres alumnes que han passat pel cicle formatiu, una mica doncs, explicant la metodologia i sobretot les possibilitats d'inserció professional que existeix en aquest cicle formatiu.
Amb quants alumnes començarà aquesta nova promoció del curs vinent?
Tant de bo siguin els màxims que volem tenir. Nosaltres podem acollir fins a 30 alumnes dins l'aula, però sí que pensem que per metodologia i qualitat de les classes, doncs, el nombre ideal seria entre 20 i 25 persones.
Deies que el sector estan passant coses. Ara, arran de la crisi generada per la Covid-19, s'ha parlat molt de replantejar el model turístic en general d'aquest país. L'enoturisme també ha fet aquesta reflexió?
Sí, jo crec que l'ha fet i l'ha fet molt ben feta. L'enoturisme, sobretot, té alguns dels punts forts, no? Alguns dels elements que avui en dia les persones que tenen ganes de sortir de casa, no? I fer turisme, d'alguna manera, no? Més a prop de casa, ara mateix, doncs té, no? Com és poder fer en entorns a l'aire obert, no? A prop de territoris, diríem, per conèixer que són propers de casa nostra, no? I que, a més, poden garantir, doncs, la seguretat en tot moment de l'activitat. Els cellers han estat pensant de quina manera podien apropar la proposta de producte que tenien a l'àmbit nacional, és a dir, a les persones que tenia a prop de casa, i, per exemple, han trobat, doncs, que algunes estratègies, com poden ser els wine bars, no? És un producte que reuniria, doncs, aquestes característiques. I ara mateix, si fem una mica de radiografia del que està passant, per exemple, aquí al Penedès, hi ha molts cellers que abans de la pandèmia no tenien i avui dia sí que tenen un wine bar obert, no?
Hi ha hagut una explosió.
Hi ha hagut una explosió. Ramon Francàs, que és periodista del sector del món vinícola, periodista de referència a La Vanguardia i també és professor de l'escola, publicava ahir a La Vanguardia un article que feia una radiografia quirúrgica de lo que està passant. Jo recomano a qui vulgui que busqui aquest article perquè fer-se una idea de totes les iniciatives que s'estan generant, no? I com això d'alguna manera està repercutint en els objectius que l'enotisme persegueix, no? Que és un turisme de qualitat, un turisme cultural, també un tema que penso que tanca el cercle, que al final l'enoturisme permet que un sector industrial com és el vinícola doncs tanqui el cercle perquè intervé el sector primari, no? Com és el pagès, el sector secundari com és la indústria, i en aquest cas el tercer sector, que és el de serveis, d'alguna manera es tanca el cercle des d'aquesta manera, no? I això també reverteix en el públic local, perquè al final doncs acabem tenint entorns, no? I paisatges de qualitat com són les vinyes i els boscos que protegeixen aquestes vinyes.
Quins requisits acadèmics s'han de complir per accedir al cicle formatiu de grau superior? Hi ha com moltes portes possibles, no?
Sí, la veritat és que n'hi ha moltes. Jo aquí sí que faria referència directament als itineraris més normalitzats que des del Departament d'Educació es plantegen, no? Pues venir d'un batxillerat, no? Ja que és un grau superior, venir d'un grau mig, no? I tenir els 18 anys fets, que normalment doncs, ja una cosa acompanya l'altra, tenir la prova d'accés dels 25 anys, i a partir d'aquí doncs, també el que serien les equiparacions o equivalències d'estudis que s'havien fet abans, no? El que seria la COU, l'FP, i a partir d'aquí doncs, sí que s'hauria de mirar, en el cas que una persona doncs, no tingui aquests requisits, però vulgui saber si la formació o l'experiència que ell té és vàlida doncs, per poder cursar aquest cicle formatiu, que ens ho demani, perquè nosaltres podem estudiar i valorar i demanar les homologacions que facin falta sempre quan doncs, es pugui fer.
Hi ha l'opció de fer una prova, no?, també, per accedir-hi?
En aquest cas, la prova és la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, però que aquesta prova s'ha de fer fora del centre. Nosaltres no la podem oferir i hem de trobar un centre doncs, que es dediqui a impartir aquest tipus de proves.
Una de les característiques interessants dels cicles és que s'imparteix en modalitat dual. Per tant, hi ha pràctiques, i aquestes pràctiques són remunerades. Per tant, poden ajudar a pagar part del cost d'aquests dos anys.
Molt. Aquest any vam aplicar des del principi de curs la idea de que seria un any molt difícil per trobar pràctiques, i vam començar a moure'ns molt en explorar doncs, noves empreses, nous territoris, no? Perquè d'alguna manera el ser un curs que forma part d'una oferta nacional ens doncs permetria que els nostres alumnes ara mateix doncs, puguin fer pràctiques a qualsevol punt del país. No? I bé, va ser molt interessant començar a rebre ofertes de pràctiques de diferents punts del país.
Del país vols dir Catalunya o Espanya?
Espanya, en aquest cas. Estic referint a Espanya. I enguany doncs, tenim el goig, diríem, de poder explicar que tenim un alumne que ja ha començat les pràctiques a La Rioja, amb el celler La Imperatriz. No? Clar, per poder oferir aquest tipus de pràctiques hi ha d'haver una voluntat molt gran per totes les parts implicades. No? Evidentment, doncs, l'alumne, pues, perquè farà uns estaixos, ara sobretot a l'estiu estarà 3 mesos allà, no? Pues, allunyat de la família i dels amics, però bueno, ja és una mica doncs, el pel qual estan aquí. Després del celler ha de poder oferir, a part d'un hàbitat de pràctiques doncs, adequat, poder resoldre aspectes com el tema de l'allotjament, no? El tema de les dietes, i altres elements doncs, que també s'han de tenir en compte, no? Com podria ser doncs, el tema del transport, no? Perquè moltes vegades doncs, els cellers, com passa aquí al Penedès, no estan dins de la capital o dins de la població i necessitem mitjans de transport. En aquest cas, doncs, el celler L'Emperatriz, i aquí doncs, també vull agrair a l'Aurelio, que és el responsable d'enoturisme d'allà, doncs, ens va poder fer una oferta que reunia totes les característiques i finalment doncs, tenim un alumne que fa les pràctiques allà. Després, pel que està passant a la resta dels alumnes, avui puc dir pràcticament que la totalitat dels alumnes estan col·locats en pràctiques, no? I això doncs, també és una alegria. Perquè
En
un any complicat. Però és que el que està passant, Sílvia, aquest any és que des de Setmana Santa hi ha hagut aquesta explosió en el moment doncs, que el govern ha pogut aixecar algunes restriccions. Crec que el sector ho ha aprofitat doncs, per posar en marxa doncs, aquests projectes que abans estàvem comentant, com els wine bars, i s'han trobat doncs, que necessitaven doncs, un perfil de treballador amb unes certes competències que ara mateix no hi ha cap centre que estigui formant a persones amb aquestes competències, no? Perquè el tema dels wine bars no deixa de ser dins un celler, però no deixa de ser gestió turística i servei, no? I a més un servei especialitzat en el coneixement del món vinícola. I ara mateix, doncs, per sort, som els únics que estem oferint aquesta formació i tenim el beneït problema i estem intentant, doncs, trobar la fórmula per ajudar les empreses de que ja hem col·locat, doncs, tots els alumnes en pràctiques i que avui, doncs, per exemple, venir aquí revisant que tenim 20 ofertes de feina que no podem donar resposta directament amb els nostres alumnes i que, evidentment, doncs, tenim cartera d'exalumnes i persones que sempre han sigut afins a l'escola i que estem, doncs, mirant si aquestes ofertes de feina els hi poden interessar i podem cobrir les necessitats del sector.
Dèiem que aquestes pràctiques són remunerades.
Sí.
Parlem del cost d'aquests 2 anys del cicle formatiu de grau superior i fins a quin punt aquestes pràctiques remunerades poden ajudar a pagar l'import.
El cost del cicle formatiu és de 4.500 euros. Hi ha una part que és subvencionada, que l'assumeix l'Ajuntament de Vilafranca, perquè si no el cost seria més gran, i hi ha una part que assumeix l'alumne, que són aquests 4.500 euros. Es paguen 500 euros de matrícula quan un s'apunta al curs, i després dels 4.000 euros restants es fa en 20 quotes, és a dir, 10 quotes a primer i 10 quotes a segon, de 200 euros. No? Clar, això és una inversió que molts alumnes i moltes famílies, no? Quan d'alguna manera es pregunten per què cursar els estudis de guia turístic especialitzat en enoturisme aquí amb nosaltres o fer-ho en un centre on l'oferta sigui pública, evidentment hi ha un tema que és el tema del preu, no? L'oferta pública, doncs, no té aquest cost, en el nostre cas sí. Però, d'alguna manera, en ser en formació dual, el que estem possibilitant a la persona és que a partir de, doncs, per exemple, el tercer trimestre del primer any, o sigui, ara mateix, pugui començar les seves pràctiques i aquestes, al ser remunerades, puguin ajudar a pagar aquest cicle formatiu. I al final, la part remunerada, la part que ells guanyen per les hores que estan a l'empresa, accedeix al cost dels 4.500 euros. No? Vull dir que realment, doncs, és molt interessant, no només pel fet que et pots d'alguna manera garantir que podràs pagar el cost del cicle formatiu, sinó que, a més, després de 1.000 hores de pràctiques en una empresa, si has fet bé les coses, l'índex d'inserció és molt, molt elevat. Ara mateix estem al 75% d'alumnes. I això vol dir que els 25 restants no és que no trobin feina, vol dir que altres decideixen seguir estudiant i han anat a la universitat o fins i tot, doncs, salten altres estudis que vulguin completar el seu perfil professional, doncs, per exemple, anant a Espiells. No?
Parlem de l'escola d'Espiells perquè col·laboreu plegats, no? Us complementeu.
Molt. Tenim molt bona relació. Intentem que tot el que estiguem fent sempre sigui d'una forma coordinada, perquè pensem que l'oferta formativa de formació professional en un territori, a més, que treballem en un sector que és el mateix, que és el món vinícola, s'ha de treballar de forma coordinada per no solapar-nos, per no repetir estructures, que això al final també, doncs, deriva evidentment en costos, però sobretot pensant en el bé dels estudiants i del sector. No? Pensem que poder oferir oferta formativa complementària, poder generar ponts entre els dos centres perquè alumnes nostres, doncs, puguin completar perfil professional en l'àmbit de la viticultura o de la part més d'elaboració vinícola, com treballen ells, o la part fins i tot de màrqueting, no? com treballen ells, o que alumnes seus, doncs, puguin completar el seu perfil amb tot el que és el tema de l'enoturisme, acaba formant perfils molt interessants, sobretot tenint en compte que al final les empreses del sector són microempreses, no? I que com més polivalent sigui el perfil de la persona que es vol inserir, més probabilitats d'inserció hi ha. No? Perquè al final ens ho diuen, no? En els cellers, nosaltres fem de tot. Els d'enoturisme ens diuen, nosaltres rentem les copes, nosaltres servim les copes, nosaltres tallem el fuet per posar el maridatge, nosaltres ho preparem tot, ho recollim tot, quan és barema fem barema, quan toca estar a elaboració estem jugant a elaboració, quan estem embotellant embotellem tots, no? Fem de tot.
Gerard, parlaves d'aquest índex d'inserció elevat, em presumies una mica. Explica'ns quin tipus de sortides, a banda d'aquesta explosió de wine bars que permet col·locar aquestes persones formades com a guies turístics en especialitat en enoturisme, quin altres tipus de feines, de sortides professionals poden tenir aquests joves que cursin el cicle formatiu de grau superior?
Bé, joves i no tan joves.
Ah, sí?
I no tan joves. Ens estem trobant que pràcticament la meitat dels alumnes que han tingut fins ara en cada promoció i per exemple, doncs, amb aquestes jornades de portes obertes estem veient que fins i tot les persones, diré grans, en el sentit de que no són els que venen d'un batxillerat, estan pensant en reinventar-se, en reciclar-se professionalment. No sé, potser diria que la mitjana d'edat que hem tingut en aquesta jornada de portes obertes segurament està més al voltant dels 40 anys que no pas dels 20.
Ah, sí?
Sí, he tingut persones joves, evidentment també,
sí, sí.
No? Però també he tingut persones grans. Llavors, això vol dir que és un sector, doncs, que està generant molt d'interès, no? Professionalment en el sector. Llavors, per respondre a la pregunta en qüestió, que em parlaves de les sortides professionals, aquest cicle formatiu el títol oficial de Guia, Informació i Assistència Turística especialitzat en enoturisme.
És llarg, eh?
És molt llarg, té noms i cognoms, la filla, eh?
Sí, sí.
Sempre diem que no li fa justícia al contingut que es treballa, no? Perquè Guia i Informació el que et dona a entendre és que tu estaràs doncs, fent aquest acompanyament a un grup, no? I que seràs la persona que dotaràs aquesta informació al grup. Però, certament, això és només és una petita part del contingut que treballarà en aquest cicle formatiu. Realment, la persona que fa aquests estudis surt amb un títol de tècnic en turisme, títol tècnic superior en turisme, i pot treballar en qualsevol àmbit del sector turístic. Nosaltres, per exemple, un dels projectes transversals que es treballa al llarg de tot el primer curs és el disseny de creació i creació de producte turístic a partir d'analitzar quins són tots els recursos turístics d'un territori. Quan dic d'un territori no cal que sigui el Penedès, vull dir, ara mateix molts alumnes estan treballant en projectes d'altres països, d'altres destinacions turístiques, no? Pues, analitzar aquella destinació, conèixer quin és el seu patrimoni, els seus recursos, articular una proposta de producte i a partir d'aquí, següent pas, no? Com el comercialitzem, tot el pla de màrqueting, com ens comuniquem, com venem, amb quins preus ho venem, és a dir, tota la política de vendes, com atenem aquest grup, no? I després de les vendes, com fem aquest fidelització del client. O sigui, realment aborden tots els àmbits, tots els aspectes que hi ha en la gestió turística, des de tots els àmbits. Per tant, podria treballar en qualsevol àmbit del sector turístic.
I on acaben treballant majoritàriament per l'experiència d'aquestes tres promocions?
Doncs mira, majoritàriament acaben treballant molt en l'àmbit enoturístic, no? I sobretot en la part des de la gestió de l'enoturisme des dels cellers com la part d'atenció turística. Aquí hem de mirar molt el perfil que té l'alumne quan entra. Nosaltres treballem molt l'acompanyament individual. És a dir, nosaltres sabem que l'alumne que ens arriba ve amb una motxilla d'experiències, d'expectatives, però evidentment també doncs, un currículum, i que d'alguna manera volem que el seu itinerari dins del cicle formatiu serveixi perquè acabi sent, no, pugui acabar treballant en allò que aquesta persona vol fer. Llavors, les pràctiques és un pas importantíssim perquè això sigui així. Si una persona vol treballar més en la part de la gestió, doncs potser pensarem més en un gran celler, no, que tingui una part de gestió molt important i pugui treballar en la part de gestió. Si la persona vol estar més enfocada a la part del servei i atenció directament, doncs pensarem en la incorporació amb la part del guiatge, en aquest cas. No? Si una persona pensa en fer de DMC, que és de receptor, i que serveix per articular productes i que fer que grups internacionals vinguin aquí i els hi fas una proposta d'activitats, doncs pensarem si hi ha alguna agència que faci de receptora que pugui tenir la necessitat d'un perfil d'aquestes característiques. No? I realment el que ens estem trobant és que els alumnes, sobretot en l'àmbit enoturístic com a tal, que quan arriben en aquest cas al celler, que és el lloc on es genera habitualment l'enoturisme, la pròpia empresa acaba sorpresa dels coneixements i les competències que té l'alumne, no? Que realment, diu, no sé, ja sabíem que ens formàvem en aquests temes, però no esperàvem que ens sapiguessin tant, no? I realment senten que els poden ajudar molt des del primer moment.
Doncs lligant amb això que deies, què aprenen durant aquest parell d'anys? Ens deies que a partir del tercer trimestre ja i del primer curs comencen les pràctiques. Quant a la teoria, a les classes, què s'aprèn?
Primer any treballen molt, eh? Nosaltres diem que treballen molt i no és un treball de clavar colzes, no, tradicional de memorització, sinó és un treball de fer molt treball en grup, resolució de casos, role-playings, sobretot orientat a resolució de casos, que al final això el que fa és que ens apropa al màxim a la realitat professional, no? Coses que ens podem trobar tots en el nostre dia a la feina. Doncs com et comentava, doncs des de la creació del producte, localitzant i triant quins són els recursos i que volen introduir dins aquest producte, elaborant tot el tema del cost del producte, no? És un tema capital, és a dir, quin és el preu que jo puc vendre, doncs, el producte que jo vull generar, però quin és el cost que a mi em genera, doncs poder treballar en aquests escandalls de preus, ajustar la proposta de producte i els seus preus al meu destinatari, tot el tema de la comercialització. També poden treballar en la part de protocol, si volen, de turisme, en la part d'oficines d'informació turística. Si volen, fins i tot poden muntar una agència, poden ser autònoms, no? I crear el seu propi projecte empresarial.
I els idiomes?
També.
Treballen durant aquests 2 anys o hi han de portar un bon nivell?
També. Treballen en anglès i treballen en francès durant els 2 anys. Anglès és la llengua principal, o sigui, és la llengua estrangera principal, i el francès vam decidir que fos aquesta perquè el públic que tenim internacional en segon nivell és francòfon. No? Llavors vam pensar que seria més interessant incorporar francès davant d'altres llengües. Llavors, durant el primer i el segon any fan 2 hores diàries, tant d'anglès, setmanals, tant d'anglès com de francès. No? I a més, dins del contingut d'anglès i francès que imparteixen, evidentment, professors natius, tenen una especialització d'anglès vinícola i de francès vinícola, perquè el llenguatge del món del vi, tant en anglès com en francès, és diferent del que faríem nosaltres una traducció literal, no? Que moltes vegades anem traduint les coses i és diferent, s'ha de conèixer els conceptes de forma específica.
Començàvem aquesta conversa dient que la setmana vinent, dimarts, obriu la preinscripció, digue'ns el calendari.
Dimarts, ja? 25.
Sí, no?
Sí.
24 dilluns, 25 dimarts.
Exacte.
Dimarts obriu preinscripció, després hi ha un període de matrícula. Ens expliques el calendari?
Bé, el calendari, si algú el vol trobar, detallat el trobarà a la web. La veritat que fins ara nosaltres no hem tingut la situació d'haver d'aplicar el calendari que ens marca el Departament d'Educació, perquè sempre l'oferta ha sigut més baixa que... Perdó, la demanda ha sigut més baixa que l'oferta que teníem. Nosaltres podem tenir fins a 30 places, pensem en 20-25, i fins ara el cicle formatiu sempre ha tingut menys places, tot i que intuïm que aquest any possiblement en tindrem més, no? Llavors, en principi, del 25 al 31 de maig són les preinscripcions. Si alguna persona estigués interessada en fer la preinscripció i no sap molt bé com fer-la, nosaltres podem acompanyar aquesta persona en el procés, que ens contacti a l'escola, ens pot trucar al telèfon 93 169 4102 o escriu en algun correu en el correu que trobarà al nostre web, edec@escolaenoturisme.cat, i concertarem una entrevista amb aquesta persona per poder fer aquest acompanyament. Pot ser presencial o, si vol, telemàtic o per telèfon, no? A partir d'aquí, el juliol, teòricament, es publica l'oferta de persones seleccionades o matriculades o que es poden matricular, no? Nosaltres, habitualment, totes les persones que es preinscriuen, doncs, es matriculen. Però sí que és cert que si una persona es volgués apuntar passat el període de preinscripció, no hi hauria cap mena de problema. És a dir, mentre nosaltres tinguem oferta de places i no tinguem el cupo ple, una persona es pot apuntar al cicle formatiu fins al setembre sense cap mena de problema.
El setembre és quan es fa la matrícula?
El setembre es formalitza la matrícula, sí. Però en alguns casos, per exemple, hem tingut alumnes que ja han iniciat uns estudis, porten unes setmanes, veuen que no és el que volen fer i s'han incorporat fins i tot a l'octubre. No? Hem de trobar una mica l'encaix de les convalidacions de les hores que han fet per una altra banda, però es podria donar.
Per tant, sou flexibles.
Som flexibles, sí.
Gerard Domingo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i esperem que tingueu aquests 20 i escaig alumnes i pugueu començar una nova promoció el setembre vinent.
Perfecte, moltes gràcies. Sílvia.
Fins aviat.
Merci, adéu.